Com que som de la vella escola, li podríem preguntar allò de Carmen o Carme? Perquè, com que hi ha molta gent que conserva aquesta forma de... Bé, Carmen, dic Carmen?
Carmen.
Sí. Per què Carmen i no Carme?
És el meu nom, és el que m'han posat.
És el que us van posar.
És el que m'agrada.
No, és el que us agrada, sí. Eh? Per això us dic que a vegades...
Bueno, si m'anem en Carmen, Carme també
no passa
respon,
res, eh?
Però m'agrada més el meu.
Us sona més sonor, eh?
Sí.
Això de Carmen.
Sí.
Carmen Sánchez, benvinguda.
Exacte, gràcies.
Bon dia,
bona
hora.
Bon dia.
La candidata de Convergents per Sitges. Bé, en aquests 3 anys que farà que la vigília de Sant Joan veu posar els peus per establir-vos ja aquí a Sitges, què us està agradant més i què us està costant més o quin tarannà heu copsat al llarg d'aquests 3 anys? Si haguéssiu de fer una certa radiografia d'aquesta societat davant de la qual us presenteu ara, les municipals, com la definiríeu?
S'ha de tenir en compte que jo vaig arribar aquí en plena pandèmia.
Ahà.
I clar, jo
amb
volia...
poca possibilitat de socialitzar.
De socialitzar, jo volia doncs, apuntar-me a tallers de cuina, de dansa, del que sigui per socialitzar-ho. Jo no coneixia gairebé ningú aquí. He vingut moltíssimes vegades d'estiueig, però no és el mateix. Quan estàs vivint aquí, jo em vaig empadronar des del primer moment. Fins i tot el meu gos està censat. I jo volia això, conèixer gent, però era molt difícil realment, perquè clar, tot està tancat aquí i a tot arreu, evidentment.
Està clar.
Però no vaig desistir. No vaig desistir, vaig trobar a Instagram, a les xarxes, un anunci per fer caramelles i aquesta va ser la meva porta d'entrada. Oh, per què no? Jo no sé cantar, no ho sé si sé o no. No ho havia fet abans mai. I vaig provar i m'agrada molt.
Mm-hmm. I des d'aleshores, si haguéssiu de definir un tarannà, una manera de ser... O què us crida més atenció dels sitgetans i les sitgetanes?
Des de fora, jo sempre ho dic a la gent que conec, que és de sitgetat de tota la vida, que sembla una societat molt tancada. I m'imagino que és per això, perquè com... Des de fora sembla molt. Jo volia entrar, no sabia com, perquè es veu tancada, i m'imagino que és per això, per tant turisme. Clar, és una manera de blindar-se una mica, no? Tanta gent que ve de fora, no? En el fons té tota la seva raó de ser, aquesta sensació, no?, de tancar-se, però no és ben bé així, perquè un cop entres dintre, com va passar a mi, jo puc donar fe d'això, perquè ja puc dir que estic dintre de la societat sitgetana. Al principi costa una mica, però clar, també he de dir que era el temps de la pandèmia. O sigui, ben bé no puc dir realment si és difícil o no, perquè tot va coincidir al mateix temps.
El que us agrada més d'això que esteu vivint?
El que m'agrada més...
De la gent.
L'alegria de viure aquí, realment, de gaudir d'aquest lloc, de tenir la gran sort d'estar aquí, realment, perquè és un lloc meravellós. Ah. Jo sempre volia viure aquí, sempre.
Per tant, això és un desig complert, eh?
Sí, sí.
El primer. Després està per veure què passa aquí.
Sí.
Prometeu dir la veritat, tota la veritat i només la veritat?
Sí.
Sí. Convergència es presenta per treure vots a Junts o no?
Convergència es presenta per treure uns bons resultats, realment, perquè venim de l'antiga CiU, tenien aquesta filosofia i bueno, esperem fer un bon resultat aquí a Sitges i a molts municipis en què ens presentem.
Algú us l'ha deixat anar, aquesta frase?
De moment no.
No?
No.
De si arribeu per treure per tal?
No.
No.
He sentit de tot, però aquesta
Heu
no.
He sentit de tot, però aquesta,
aquesta no.
Agafeu un número.
Sí. Agafaré l'1.
Doncs... No comenceu malament, no? Perquè ell ens sembla, si no recordo malament, que en algun moment o en més d'un moment ho va apuntar la candidata de Convergents. Què faríeu a Vallcarca? Recuperaríeu l'entorn natural o aposteu per un projecte del tipus que presenta la propietat de la fàbrica de ciment?
Ho tenim al nostre programa realment. Nosaltres defensem aquest projecte perquè pensem que calen bones inversions, calen bons projectes de futur... i tot el que representa per l'economia de Sitges, més llocs de feina, reactivar l'economia, però s'ha de tenir en compte també que està dintre d'un espai natural, que és el Parc del Garraf, s'ha de tenir en compte tot això, que s'han de preservar aquest entorn. Crec que és un àmbit molt interessant, la tecnologia i l'audiovisual, i s'ha de fomentar tota aquesta inversió aquí, al sud d'Europa, realment. Mm.
Del que heu vist, del que heu conegut del projecte, us preocupa alguna cosa?
Potser
del que s'ha ensenyat de tot el projecte?
Bueno, sí.
Bé, el que més o menys ha vist tothom,
sí,
que tampoc és...
No és gran cosa, tampoc. Potser el que em preocupa més és l'impacte mediambiental, al que em referia abans, perquè està en un espai protegit, realment.
Però, en principi, si es contempla això des d'un punt de vista allò escrupolós, apostaríeu per al projecte de Vallcarca?
Ens agradaria fer una consulta ciutadana. Nosaltres ho teníem al programa, consultar les grans propostes, consultar-les amb la ciutadania, perquè jo crec que és un projecte molt important, un caire d'un abast molt important i s'ha de consultar, jo penso, realment.
Un altre número?
El 2.
Què faríeu a les platges si creieu que cal fer-hi alguna cosa? És evitable l'enderroc de Kansas Picnic i Club de Mar?
Nosaltres estem en contra de l'enderroc. Nosaltres defensem l'empresa, realment, i són llocs molt, molt històrics aquí a Sitges. I en quant al tema de la sorra, bueno, ja hem parlat de tot, els debats, al carrer, tothom està molt emprenyat amb aquest tema. Nosaltres sabem que existeix un projecte de Miquel Forns, de l'antiga CIU, de 542 planes, realment, i no sabem què passa amb aquest projecte. Som dics subterranis, submergits a la platja de Sant Sebastià, i ens agradaria reprendre això, realment, perquè no podem estar així, vivim del turisme, realment, però no només per al turisme, és per nosaltres mateixos, també. Hem de tenir un espai. Ens pot enfonsar també el passeig marítim. Tenim aquest perill, realment. I és un tema que no es pot deixar en un calaix i no fent res.
És a dir, enteneu que aquell projecte de l'època de Miquel Forns seria prou vàlid com per poder-lo recuperar del calaix?
Nosaltres estem parlant amb experts en aquest tema, realment, i hem vist que en altres municipis, com Vilanova, com Cunit o Cubelles, estan ja amb aquest tema solventat, ja l'han arreglat realment, amb aquestes formes de té que han fet els espigons. No sé per què aquí no es fa això, realment. No puc entendre.
Els experts us han parlat del dragatge o el descarten? Amb els qui heu parlat?
A veure, és un tema ràpid, una solució ràpida, però penso que s'hauria de fer mentre no arriben a... Perquè aquests projectes són de llarg plaç, no es poden fer d'aquí... Crec que el projecte de la platja de Sant Sebastià era per 10 anys, realment. No es poden fer d'aquí per demà. La draga, momentàniament sí, realment.
És a dir, entendríeu d'alguna manera que fins que aquest projecte no es pogués desenvolupar, dragar i aportar sorra a través de la draga seria la solució més...
És que la vareta màgica no la tenim.
No la té ningú.
No la té ningú. I hem d'utilitzar els recursos que tenim. Aquest és un, és car i no és agradable realment perquè estem desprotegint el fons marí, però és que no hi ha un altre, jo penso.
Uh-huh. Un altre número?
El 3.
El 3.
El meu favorit.
No em digueu que anireu per ordre.
Jo crec que sí.
Sí?
Jo crec que sí.
No és l'única. El vostre número favorit és el 3?
El 3, sí.
Per alguna raó?
Bueno, em persegueix en la meva vida.
Jo vaig néixer... persegueix el 3?
Sí, jo vaig néixer un dia 3 i té molt de simbolisme el número 3 per mi, realment.
O sigui que podríeu ser la tercera d'una llista, però sou la primera, eh? Creieu que Sitges depèn massa del turisme? Creieu que cal regular la massificació en determinades zones de la vila? Com revitalitzaríeu l'oci nocturn? Turisme.
Turisme, clar, vivim d'això, realment no tenim cap altra indústria. Comerç i turisme. S'ha de protegir, però amb seny també. Volem un turisme... sempre se'ns diu de qualitat. Què vol dir realment de qualitat? No? Aquest seny que hem posat tots, jo crec que ho hem dit tots. Més que de qualitat, que sigui cívic. Volem gent que respecti l'entorn, que no vingui aquí a fer el que vulgui, realment. Això no facis tu el que no vols fer a casa teva, no?
És a dir, que estaríeu per... La definició de turisme de qualitat és fonamentalment la definició d'un turista cívic.
Per mi sí. I familiar també.
I familiar.
I clar, que faci ús de les nostres instal·lacions, dels nostres comerços, dels nostres restaurants, totes, i bueno, és que vivim d'això realment. I de les nostres platges, tornem al tema anterior, però és que és això.
Creieu que cal regular aquesta massificació en determinades zones? Com apuntem a la pregunta?
Però com s'ha de fer això? És un tema molt complicat realment. Com regules que vingui una massificació? Multant, jo crec, conductes incíviques. Jo crec que és una manera de regular. La multa no ens agrada a ningú, però jo crec que l'educació és base de tot. És la base de moltes coses. I si la gent no es comporta d'una manera adequada, s'han de posar multes per comportaments incívics, jo crec. I en quant a l'oci nocturn, és un altre dels temes capdals, s'ha de recuperar d'alguna manera. No podem estar sense discoteques. És que no té cap sentit. No té cap sentit que la gent jove, i no tan jove, marxi a Castelldefels o marxi a Vilanova o marxi a altres municipis, realment. És que no té sentit que marxin tenint el que tenim aquí. que es poden reactivar. Hi ha un beach club també, un projecte en l'antiga Atlàntida, que no sé tan bé com està realment, si es volen tirar cap endavant, si no.
Però d'alguna manera ho recuperaríeu?
Jo crec que sí, s'hauria d'haver d'estudiar que... ben bé, però veure quins problemes n'hi han per no tirar-ho endavant en el moment d'ara. I recuperar espais, o sigui, regular una mica el centre, el carrer del 2 de maig, també, veure què passa aquí. Només n'hi ha una discoteca, els locals... També van en conjunt amb la seguretat, que és, parlarem després, però són temes que van junts, que van de la mà, perquè no es poden tractar de manera aïllada. L'oci nocturn ha d'estar en conjunt amb una seguretat, a les càmeres de seguretat, que després parlen també, o sigui, tot va en relació. Però s'ha de fer alguna cosa ja, no podem estar en aquest sentit sense un oci, sense poder gaudir de els nostres espais, també per reactivar l'economia d'aquí. Llavors, exacte, és això.
Un altre número?
Un altre número serà el 4.
Què faríeu amb el top manta que no s'hagi fet fins ara i si des d'un ajuntament es pot resoldre aquesta situació?
Hem de trobar una solució per això, perquè nosaltres volem protegir el comerç local, evidentment, els botiguers que aixequen la persiana, aquesta frase també es diu molt, però és que és veritat. Però també volem protegir aquestes persones, o sigui, fer-les fora sí, evidentment, però d'alguna manera tenen també els seus drets. Però com hem cabir-ho aquí, en un top manta, en un espai on estan traient clientela a gent que realment estan pagant els seus impostos? És difícil, però... Jo penso que no volem mantenir-los, aquesta gent. No es poden mantenir, no els podem mantenir. S'han d'integrar d'una altra manera, però no posant tots aquests productes que són o falsificacions o són còpies que estan perjudicant el comerç nostre.
Però està de quina manera es poden mantenir?
Aquest és un tema molt complicat, realment. Com fer-los fora i això? Poden tatxar de racista, poden dir el que sigui, però és que com els fem fora, realment? Fem programes d'adaptació, o sigui, que es poden, aquesta gent puguin reinventar-se d'alguna manera en el sector de la restauració, potser. S'hauria de mirar aquest cantó.
Us ho pregunto perquè és evident que és un tema que capitalitza totes les formacions polítiques i és un tema, evidentment, que genera opinió pública molt polaritzada també en molts casos.
Nosaltres, Convergents, no, és un tema que no el volem. Realment, el top manta no ens agrada que hi hagi aquí perquè és una mala imatge, realment. Trobar solució per a aquesta gent, sí, perquè són persones. A banda de tot, són persones les que estem parlant. No? Són persones. I tot, és això, que no volem respectar els seus drets també, però no mantenir-los, que estiguin aquí i en tot el dret del món de ficar i estàs perjudicant el nostre comerç local.
Per tant, la solució?
La solució és molt difícil, realment. La solució és difícil. Jo no crec si algú té la solució de la vareta màgica que parlaven abans.
Que la diguin veu alta?
Que la diguin veu alta.
Un nou número?
Estem al 5.
5, número 5.
Sí.
Ni que es desenvolupi tot el sòl que està previst amb aquest objectiu, el 2030 Sitges no arribarà ni al 4% d'habitatge públic del parc total d'habitatges de la vila, quan la Unió Europea recomana un mínim del 10%. Què faríeu per augmentar ràpidament el parc d'habitatge públic?
Nosaltres estem a favor del lloguer social, tenint en compte que... Fa poc que ho vaig veure, 4.265 el metre quadrat de sol a Sitges.
Sí, sí, sí.
Sempre ha estat Sant Cugat, la capdavantera en aquest terreny, sempre. Però ara jo crec que...
Sembla que l'hem superada, eh?
L'hem superada ja, sí. Trobar solucions ràpidament, com diu la pregunta, és que ràpidament aquest tema... Jo crec que és molt difícil trobar solucions ràpidament. S'hauria de tenir en compte quins pisos n'hi ha buits, ara arribar a acords en aquest tema, jo penso.
Perquè si no... La ciutadania que estigui esperant un pis...
Marxarà d'aquí.
Ja està marxant.
Ja està marxant.
Però creieu que no es pot donar una solució ràpida?
Ràpida? Les coses ràpides no funcionen, jo crec.
No? L'estratègia que ha fet l'Ajuntament pels pisos, què us sembla?
Jo crec que s'hauria de ficar una mica més d'empenta. Perquè porten 175, crec, si no en recordo malament. Però fins al 10% que estàvem parlant abans queda molt per fer encara.
Creieu que cal arribar a un acord amb fundacions o que l'Ajuntament hauria d'esdevenir promotor de pisos?
Teniu penso algun... Sí. Penso que sí.
Sí? Que sí. L'Ajuntament...
Jo penso que sí.
Un nou número?
Un nou número, el 6.
El 6. Les entitats i associacions lamenten les constants dificultats i la poca empatia que sovint l'administració posa per poder organitzar esdeveniments. I el mateix Ajuntament els ha donat la raó alguna vegada. Què us diríeu a tots aquells que creuen que la Casa Gran posa moltes traves a l'hora d'organitzar activitats?
Nosaltres hem parlat amb entitats, hem parlat amb el Retiro, hem parlat amb el Prado, i no només amb aquestes, que sembla que són les úniques que existeixen a Sitges, i és això que diuen que necessiten més ajuda. No només hi ha recursos econòmics, això és evidentíssim, però ajuda tècnica. Clar, han de tirar de voluntaris. Jo mateixa sóc voluntària, perquè necessiten gent. Demanen ajuda, però clar, l'Ajuntament no els envia gent per poder fer esdeveniments. De vegades pensen que són espais privats, realment, i pensen que són públics, que poden fer servir dels llocs d'aquestes entitats com si fossin propers de l'Ajuntament, i no és així.
Com ha de canviar l'estructura d'un ajuntament per facilitar les coses?
Hauria de reorganitzar bastant molts departaments, jo crec, per veure si realment són viables. No només per les persones, perquè clar, és el que estàvem dient, que per convertir les persones és el primer de tot, però veure si n'hi ha departaments duplicats, si són necessaris, si no, per optimitzar tots els recursos, jo crec.
Creu que n'hi ha de duplicats o d'innecessaris?
Encara no ho sé perquè no estic dins. S'hauria de parlar d'una manera molt...
Des de fora en tenim alguna sensació?
Tinc la sensació que sí.
Tenim la sensació que sí?
Sí, perquè, bueno, duplicats o massa gent potser que podria estar engavida en altres llocs, perquè jo he vist en moltes entitats, hem parlat amb molta gent i la sensació... Clar, jo no ho sé des de dintre perquè no estic dintre, però des de fora es veu una mica així, que se podria reorganitzar d'una altra manera.
Nova pregunta?
Anem al 7.
Pregunta número 7. Tots els directors, directores de les escoles afirmen unànimament que Sitges necessita un nou centre educatiu, però el darrer ha trigat 15 anys en obrir les portes. Algú pot garantir que hi haurà una nova escola aquesta legislatura?
De garantir, clar, nosaltres des de nivell municipal no es pot garantir. Podem fer tota la pressió que calgui. Veure on es podria fer una altra escola al poble.
Creieu que fa falta?
Estava venint molta gent, realment, molts nouvinguts que necessiten serveis de tota mena. Ja parlarem també de la sanitat. Però és un tema de prioritats. Sanitat i educació són prioritaris sempre, en qualsevol programa polític, jo penso. I una nova escola, tot en funció del pressupost que tenim, també. Jo crec. I parlant de nens, també s'ha de tenir en compte que calen més espais per socialització dels nens, més parcs infantils, que també ho tenim al programa.
Una nova pregunta?
Al 8.
8. Municipalitzar el servei de neteja és la solució definitiva per resoldre els problemes? O cal augmentar el pressupost? O cal vigilar més la feina? O cal multar l'incivisme? Què faríeu?
Bueno, jo crec que és una barreja de tot. Parlaven abans del civisme, de l'incivisme, de multar segons quines conductes. Jo crec que això a ningú ens agraden, però és que al final molta gent respon amb això, amb la multa. Tinc aquí...
Sí, cap problema.
Pressupost, més pressupost. Bueno, crec que són 9 milions. Més pressupost, clar, si posem més pressupost aquí, el traiem d'altres partides. I potser no és aquesta la qüestió, seria més a fer el seguiment d'aquest contracte de neteja, que realment estiguin... Per exemple, al meu carrer, dissabtes i diumenges no passen a buidar les papereres. I això de les papereres és un altre tema, perquè s'ha de fer com un... S'ha de tenir paciència per trobar-ne. Ara sí que estan posant moltes, perquè és l'etapa on estem, però costa moltes vegades trobar una paperera. Clar, com volem fomentar el civisme si no tenim l'espai adequat perquè la gent pugui llançar les seves escombraries, les seves deixalles? Però és un tema... S'hauria de municipalitzar? Jo crec que seria més adient això perquè tindríem més control de tot el seguiment de neteja del poble.
És a dir, apostaríeu per la municipalització?
Nosaltres sí. Sí.
Suposaria per l'Ajuntament una càrrega molt forta, però?
Bueno, s'hauria d'estudiar, realment. Ja dic que des de fora no ho puc saber encara. Però sí que sé que hi ha un pressupost molt elevat destinat a la neteja.
Nova pregunta?
Tenim el 9 ara.
Pregunta número 9. S'acaba el romanent de tresoreria, a Sitges no revisa el cadastre des del 2011 i tot dona a entendre que venen èpoques de cordar-se el cinturó. Com es podrà pagar tot allò que voleu fer? Us atreviu a dir que no augmentareu els impostos?
És el que parlava abans, és reordenar i optimitzar recursos dintre de l'Ajuntament. Veure si n'hi ha duplicitats, si n'hi ha coses no inútils, no m'agrada dir aquesta paraula, però coses que no s'haurien de fer, duplicitats ja hem parlat, veure si els recursos estan ben optimitzats, si es poden treure segons quins departaments, és que això fins que no arribi no ho sabré. Realment, des de fora no es pot saber realment com està organitzat un ajuntament per dins.
De tota manera, és clar, si parlem de municipalitzar el servei de neteja i pensem en aquests 9 milions, incorporar 9 milions, per molt que reordenis l'Ajuntament, sembla difícil d'incorporar, no?
Sí, baixant impostos seria la manera, però això és molt, molt, molt demagògic, no? De baixar impostos així a la torera. S'ha de mirar tot molt bé i abans de dir a la brava de baixar impostos s'ha de tenir molt en compte totes les partides, jo penso.
Pregunta número 10.
10.
Ens en queden 4.
4.
No hi ha entitat esportiva que no necessiti espai i els espais manquen fins al punt de poder afirmar que existeix un dèficit crònic. Podeu garantir alguna actuació en aquest sentit els propers 4 anys? Espais esportius, per activitat esportiva, necessitats d'entitats...
La primera entitat que nosaltres vam visitar va ser el club de bàsquet. La primera entitat va ser esportiva i dintre de les esportives va ser el
club. Va ser el bàsquet Sitges?
No, perdó, no el bàsquet no. Va ser la segona, el club de patinatge. I ens van donar
el
les
gràcies. Patinatge artístic?
Sí, ens van donar les gràcies realment per anar a escoltar-los.
Sí, perquè viuen temps complicats precisament per entrenar, etc.
Sí, per
no?
Això.
Què us van dir?
Això que havien de compartir espais, que no podien fer tornejos perquè s'han de combinar amb bàsquet, o sigui que ho tenen molt, molt complicat. I és això, que arribes a la conclusió de que falten espais, de que falta un nou pavelló, tothom vol fer el pavelló a la plana perquè és l'espai més, bueno, el que n'hi ha més, és evident, que és el que tenim més a l'abast ara. Cobrir les pistes de l'Utrillo, no només per als nens de l'escola, sinó per a la ciutadania en general. Jo crec que va per aquest cant. Com volem fomentar l'esport si no tenim espais per la ciutadania, realment? Però és un tema molt important.
Tornem a estar en el mateix, però, eh? La inversió que tornem a estar en el mateix, però...
Tornem a estar en el mateix, però s'ha de fer coses. És un nivell de, és un tema de prioritats, realment.
Pregunta número 11.
11.
Ficaríeu càmeres de seguretat a determinades zones de Sitges? A quines us deixarien posar-les?
Això ja ho vaig dir l'altre dia al primer debat al Gremi d'Hostaleria, que nosaltres apostem per les càmeres de seguretat, però sense caure la paranoia, realment, no? De no tenir aquesta sensació d'estar constantment vigilat. S'ha de tenir molta cura, nosaltres respectem la normativa, evidentment, però crec que sí que seria un element dissuasori i que funcionin realment, no posar una càmera sense ni cap mena de... La càmera ja està? No és aquest el tema. Penso que s'han de mirar els carrers més conflictius, hi ha urbanitzacions que ja es tenen, aquestes càmeres de seguretat, i sé que entre ells hi ha urbanitzacions que tenen grups de WhatsApp i s'avisen, escolta, has vist aquesta persona, tal i qual, i una manera d'estar en contacte tots i veure què està passant.
És a dir, que o sigui, han resultat útils les càmeres
sí,
de seguretat?
Realment sí. I al centre s'hauria d'estendre aquesta pràctica, tenint en compte, clar, la privacitat, que això és molt important, reorientar-les de manera que, clar, que no t'estan allà, saps? T'estan mirant realment del que estàs fent, sinó una mena d'aquest sentiment de seguretat que tots necessitem aquí.
Mm-hmm. Apostaríeu per la incorporació de més policia?
Jo crec que sí, però estem parlant del mateix, no? Dels pressupostos. És que sempre és el mateix. Faríem de tots, els 13 candidats farien de tot, però s'ha de tenir en compte que els pressupostos són els que són. No podem fer màgia.
Si haguéssiu de prioritzar les càmeres de vigilància o la incorporació de nous policies, què prioritzaríeu?
Jo, personalment, jo prioritzaria la policia, realment, perquè, clar, és una persona que pot ajudar en un moment determinat. i pot dissuadir. Tenim el col·lectiu LGTBIQ+, que com tots sabem, a la fi d'any van tenir aquests problemes d'assetjaments que no podem tolerar en un lloc on vivim, realment, és que no té cap sentit. Hem de tenir aquesta sensació de seguretat, però no només per nosaltres que vivim aquí, sinó per la gent que ve de fora. Si volem aquest turisme, estem parlant del turisme, però si aquest turisme no se sent segur, estem tirant uns pedres nosaltres mateixos. Jo penso això.
Mm-hmm. Pregunta número 12.
12.
Penúltima pregunta. Prop del 20% dels sitgetans són majors de 65 anys. Les residències no estan a l'abast de tothom, com tampoc les facilitats per poder desplaçar-se si, per exemple, els han d'acompanyar per anar al CAP des del casc antic. A la vegada, la pandèmia ha evidenciat un problema evident pel que fa a la salut emocional de molts joves que no tenen possibilitat de lleure. Quina reflexió us mereix? La gent gran, el CAP, la gent jove?
És evident, la gent gran hem d'estar al seu costat, hem de fer polítiques de benestar per la gent gran, amb casals pel seu gaudi. Hem de tenir especial atenció també a les persones que són dependents, i és un tema que ens preocupa, perquè clar, és que és quan ha dit un 20%?
Un 20%.
Un 20% és moltíssim.
Un 20% dels sitgetans són majors de 65 anys. Gairebé un 20, un 19, coma...
Sí, però és un 20% molt elevat. La societat en general està envellint, no és un tema només de Sitges. Hem de fer coses per aquest col·lectiu que ens preocupa, perquè són els nostres grans, és que és així, és només de sentit comú, realment. Ens preocupen, com ens preocupen les dones, ens preocupen tots els col·lectius. I en quant a la salut emocional, aquest tema a mi em toca la fibra, realment. Soc molt sensible en aquest tema, perquè jo escric sobre aquests temes de psicologia, de salut mental, és un tema que em preocupa. Sé que la pandèmia ha fet molt mal, no només a la gent jove, perquè no podia gaudir del lleure, que és la pregunta que és aquesta, sinó des dels nens o la gent més gran. O sigui, és un tema que s'ha d'incidir molt. Parlem sempre de la salut física, però la salut mental sempre ha estat com en un racó. Ara està sortint molt, s'està sortint molt a la premsa, s'està posant al seu lloc, però no és un tema menor. Jo crec que s'han de fer polítiques també perquè la gent es senti escoltada i que sàpiga on anar, si a un psicòleg o gent capacitada per escoltar i per redirigir aquesta gent que té problemes realment. La gent jove sense lleure, doncs això, marxen fora o fan les espigons aquí a fer botellots. Això no ho podem permetre realment. Hem de tenir, doncs, això, oci per ells, que tinguin una estabilitat mental, que tinguin un saber què fer en el seu moment de lleure, realment.
I pregunta número 13.
13.
Els museus segueixen sense director, el Museu Romàntic segueix tancat, Can Fals amb el projecte aturat i el Maricel de Terra pendent d'una reforma integral. Com creieu que es pot desencallar tot plegat, tenint en compte que l'Ajuntament és membre del Consorci del Patrimoni?
Bueno, nosaltres farem tot el possible de desencallar totes aquestes coses. Nosaltres, la cultura per Convergència, per Sitges, és molt important, igual que l'esport, igual que tots els àmbits, però la cultura en especial. Sempre fent molta incidència a les festes i les tradicions, que són importantíssimes. Sitges no seria el que és sense les seves festes, però la cultura també ho és. I no només les arts escèniques, penso jo, sinó també la cultura del vi. Tenim una malvasia meravellosa aquí, que s'hauria d'aprofitar molt més. Jo parlem amb la gent, molt, inclús d'aquí, no saben que n'hi ha més varietat que la dolça. Es queden aquí. Jo penso perquè no s'està fent potser la més difusió.
És a dir, la malvasia seca no la coneix ningú?
No és que no la conegui, però sempre que parlo amb gent...
La dolça en primera.
No, però sí, és un vi amb moltes possibilitats, es pot fer de tot. I també el tema de les llibreries, el tema del llibre, realment. Aquí jo vinc del món del llibre i, clar, em costa... Al final acabo comprant llibres per internet perquè costa de vegades trobar el llibre aquí. M'agrada gaudir d'una llibreria, com Déu mana, en el poble. Farem tot el possible per difondre de la cultura, perquè jo crec que és la base de tot, de qualsevol societat.
Ara us hauríem de preguntar, si veniu del món del llibre, gestionar una llibreria deu ser un negoci arriscat. Perquè si no hem d'entendre que si... Vaja, que hi hauria més gent que s'hi hauria posat en això, no?
Jo vinc del món de l'edició.
De l'edició.
De l'edició, més que de la llibre, de la venda, de la venda de peu de carrer de llibreria.
Ho dic perquè és evident que hi ha una realitat. Sí. Si la realitat és aquesta, deu ser perquè també hi ha unes raons que pues posen això, molt difícil les coses a,
doncs això,
als empresaris.
Facilitar totes aquestes tràmits per obrir nous locals, l'agilitat de tenir una finestra única per fer tots els tràmits per obrir nous negocis, inclús una llibreria, no només bars i restaurants, sinó també llibreries. Facilitar una mica el poder establir-se aquí, en aquest model de negoci.
Hem acabat les 13 preguntes. Us queda alguna cosa important?
Així alguna cosa important. Sí, no hem parlat de que necessitem una farmàcia 24 hores, per exemple. No hem parlat d'un servei d'urgències també, ara parlem de sanitat, un servei d'urgències 24 hores. És que jo penso que això és com pot ser realment. I fins i tot a l'estiu, que doblem o quadripliquem. Jo no sé quants som, però som moltíssima gent aquí a l'estiu i no tenim unes urgències adients. El tema de la neteja, jo ja he parlat de les famoses paneroles, i és un tema que a mi em preocupa moltíssim, perquè la gent està molt preocupada amb això, i què es pot fer? No es pot fer res, s'ha de solucionar aquest tema. I què més? La sorra que ja volem, que ja hem parlat moltes vegades, és un tema molt recurrent, però és això. I jo penso que... Bueno, i lo del peatge també. El peatge, nosaltres vam dir al primer debat també que som una ciutat, un municipi dividit en dos. S'ha de pagar un peatge en una mateixa ciutat? És que això no té cap sentit. Nosaltres lluitarem perquè es redueixi o s'anuli o s'abaratir-ho d'alguna manera. Però s'ha d'arreglar. Aquests temes s'han d'arreglar perquè són molt impossibles d'entendre, realment.
10 i 47 minuts, doncs teniu una intervenció final per dir el que creieu.
Per convidar-vos a tots a una xocolatada que fem aquesta tarda a Can Ferratges. Esteu tots convidats.
Una xocolatada, suposo, per conversar, per tot plegat.
Per conversar nosaltres, per conèixer el nostre programa, per conèixer-nos a nosaltres i per escoltar. A Convergents Mercitges ens agrada moltíssim escoltar la gent. Nosaltres volem estar al carrer, parlar amb la gent, escoltar les seves necessitats, les seves queixes, perquè normalment quan s'acosten a nosaltres és per queixar-se d'algú, però perquè l'ambient està... Bueno, hi ha de tot, però hi ha crispació realment, és això. No volem dir el que no és. La gent està crispada i vol canvis.
Mm-hmm. Per cert, és la vostra primera experiència política, aquesta?
Sí.
Sí. No hi havíeu... No us havia tentat mai la política?
No, realment no. No, jo movia en altres àmbits de la cultura, com he dit abans.
Sí.
És la meva primera vegada. Estic contenta perquè per ser la meva primera vegada...
Us està convencent? Us està agradant?
Sí. Costa una mica perquè, clar, no és el meu fort, evidentment, però jo crec que ho estic fent força bé.
Per què us hi veu posar?
Per què? Perquè jo, ja ho dic a l'inici, tinc una idea molt romàntica de Sitges. De quan jo estiuejava aquí, venia aquí... Jo vinc a Sitges des dels 18 anys, venia a la platja de Sant Sebastià, i pensava que era un lloc meravellós, de platja, de sol, de sorra, que encara n'hi havia. I quan la vida m'ha portat aquí, per viure, no per venir de turista com era abans, sinó d'establir-me aquí, de viure aquí, he vist que aquest romanticisme era doncs això, una idea molt bucòlica.
Un miratge? Era una il·lusió?
No soc tan catastrofista, no ho soc. Però la realitat és una altra, s'ha de canviar moltes coses. El meu titular de l'Eco... va ser aquest, la política està molt desacreditada i és això, jo parlo amb la gent i la gent no vol ficar-se, costa molt, jo no vinc de la política però penso que se necessita gent que estigui preparada però cares noves realment, apropar la política a la gent del carrer perquè la gent no vol saber res, és la meva sensació, és el que estic veient perquè parlo amb molta gent i és el que em transmet.
A veure com segueix la campanya. Carmen Sánchez, de Convergents per Sitges, gràcies.
Moltes gràcies.
Seguim.